Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triadó.
Del Parkinson. Demà es celebra el Dia Mundial del Parkinson, una malaltia neurodegenerativa que afecta el sistema nerviós central, concretament a les estructures del cervell encarregades del control i de la coordinació del moviment, així com del manteniment del to muscular i de la postura. El Parkinson és una de les afectacions neurològiques més freqüents entre les persones majors de 55 anys i es calcula que aquí a Catalunya afecta unes 20.000 persones. Sabem també que sol afectar més els homes que les dones i que les persones afectades solen tenir entre els 65 i els 80 anys, tot i que també hi ha registrats casos de persones més joves. Per parlar-ne ens acompanya via telefònica el neuròleg de l'IDC Salut Hospital General de Catalunya, el doctor Joan Izquierdo. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a l'estudi Ramon Bernils també ens acompanya el president de la secció local de l'Associació Catalana del Parkinson, Esteve Sala. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també el Toni. Molt bon dia, Toni.
Hola, bon dia.
Que també és membre d'aquesta associació. Si us sembla, començarem amb un punt de vista mèdic, preguntarem al doctor algunes de les qüestions interessants perquè l'audiència conegui com és aquesta malaltia. Doctor, a dia d'avui encara no coneixem per què apareix el Parkinson. Moltes vegades hem sentit que l'edat i l'envelliment en podrien ser un condicionant, però no és l'únic, perquè també es detecta a gent que no arriba als 50 anys i que pateix aquesta malaltia.
Sí, sí, la veritat és que és una malaltia, com bé dèieu abans, molt prevalent, que la nostra societat, que a més és una societat que va envellint, doncs evidentment per aquesta causa que comentaves, cada cop serà més habitual, i que realment les causes són poc conegudes. Anem coneixent a vegades algunes causes genètiques, algunes causes ambientals, algunes alteracions en les proteïnes, però que justifiquen molts pocs casos. La majoria de pacients que es presenten amb aquesta malaltia, realment la causa que l'ha generat ara per ara és desconeguda.
Un dels reptes, per tant, que es té des del punt de vista mèdic, també des del punt de vista farmacèutic, a part de trobar un tractament més adequat, és trobar les causes d'aquesta malaltia, per tant, evitar que es produeixi o prevenir-la.
Sens dubte. No, realment el que tenim de tractament sí que és cert que en aquests darrers anys s'avança molt, però sí que és cert que també són tractaments simptomàtics, o sigui, no estem tractant la malaltia, estem tractant els símptomes que donen. I és medicació que pot ser molt efectiva, però que moltes vegades amb els anys o perd l'efectivitat o ens pot començar a donar una sèrie d'efectes secundaris que s'ha d'anar molt en compte. Realment, sí, tractem els símptomes, però l'origen encara no l'hem trobat bé.
Si parlem del diagnòstic, doctor, fer un diagnòstic precoç i tenim força de guanyat?
La veritat que sí. Evidentment, en qualsevol malaltia el diagnòstic precoç és bàsic i en el Parkinson, evidentment, també. Tant des del punt de vista terapèutic purament mèdic com una sèrie de mesures que també es poden prendre, no únicament farmacològiques, que poden afectar positivament la vida i la independència d'aquests pacients, que és el que sempre busquem, que aquest pacient realment pugui fer una vida el més normal, per no dir normal del tot. Aquest seria l'objectiu. Com abans ho puguem diagnosticar, abans podrem prevenir una evolució ràpida i abans podrem acondicionar les característiques de la vida, del moviment d'aquest pacient dins de, o per obtenir la normalitat.
Perquè ens en puguem fer una idea, també els oients, què és el que causa aquesta malaltia al nostre cervell? Perquè el que fa és que es degeneren les neurones que produeixen la dopamina. Com es tradueix això?
Exacte. Diguem, dintre del cervell tenim diferents, que diem, neurotransmissors, que serien com combustibles que usa el cervell doncs, per realitzar unes accions. Una d'ells és la dopamina, i la dopamina es troba en unes estructures concretes del cervell, no està per tot el cervell, sinó que estaria en unes estructures que es diuen els ganglis de la base, i això el que controla, diguem, cada part del cervell té una funció, doncs en aquestes estructures les funcions que es controlen sobretot seria el to, la rapidesa del moviment i una miqueta la coordinació, una certa mena de coordinació, perquè a vegades típicament els símptomes que pot donar aquesta malaltia, doncs com bé deia, seria tremolor, tinguem en compte que no tothom que tremola té Parkinson, que això a vegades és
cal fer pedagogia.
Que la gent, tothom s'atreveix a veure algú que tremola i diu que té Parkinson. Tenim molts tipus, no té res a veure. Aquesta malaltia a vegades també dona unes rigideses i això fa també una lentitud de moviment, tant per caminar com per parlar, com per escriure, i moltes vegades els símptomes que té el pacient, no tothom té els mateixos símptomes, pot ser que hi hagi gent que té Parkinson i mai hagi tremolat o no tingui tanta rigidesa, això és molt variable dintre del pacient, i això és el que es condicionarà els símptomes. I realment el diagnòstic és clínic, la base. Després tenim algunes proves que ens poden ajudar quan tenim dubtes o ens poden ajudar a descartar altres coses que poguessin semblar Parkinson i que no ho fossin, que és el que diem parkinsonisme, però bàsicament el diagnòstic el farem parlant amb el pacient, explorant-lo, tocant-lo, veient una mica com evoluciona. I a part d'aquests símptomes que tu comentaves, és cert que la malaltia aquesta a vegades pot afectar coses que el pacient no s'imagina que pugui donar. I moltes vegades nosaltres preguntem al pacient, escolti, vostè què tal olora? Perquè és relativament típic que aquests pacients, inclús temps abans, hagin perdut l'olfacte, o què tal dorm? Perquè també poden haver alteracions del son que puguin estar dient que aquesta persona està començant a fer aquesta malaltia, tot inclús abans que apareixin els símptomes típics de la tremolor, de la rigidesa. O sigui, cada cop anem aprenent més i anem veient que hi ha més símptomes que es poden relacionar i que inclús els podem trobar molt abans de que comencin la simptomatologia típica de la malaltia.
Precisament això que ens explicava ara, doctor, que les afectacions al cervell comencen molts anys abans que aquests símptomes que són més de l'aparell motor. Fent algun tipus de prova de diagnòstic, ens podrien indicar que patirem Parkinson? Per tant, començar abans a fer exercicis, a avançar aquest tractament per més lenta la malaltia?
Les proves les demanem realment quan hi ha una sospita. Si ara començar a fer proves indiscriminadament no tindria sentit. Uh-huh. O sigui, quan tenim el dubte...
Perquè no és genètic el Parkinson.
Hi ha un petit component, però és molt raro. Serien aquells Parkinson realment que comencen molt joves, que hi ha diverses persones en la família. Sí que hi ha una petita genètica, però la gran majoria estaria més relacionada a processos d'envelliment. Sí que existeix aquesta causa, però no és la més habitual. I les proves, diguem, realment, com deies, la malaltia comença molt abans que el pacient o que el metge la puguin diagnosticar, i es pensa que els símptomes ja són evidents quan hem perdut, de comentaves aquestes neurones que fan la dopamina, com a mínim un 70% de neurones estan perdudes quan el pacient comença a notar els símptomes. O sigui, això ja és una cosa que ve d'abans. I tenim algunes proves que poden una miqueta valorar quin és el funcionament d'aquestes neurones. Una és una prova que es posa un contrast, diguem-ne així, i es fan com unes imatges del cervell, que es diu DAT scan, i això ens permet veure realment quina és la funció d'aquestes neurones, i això ens ajuda molt en pacients que estan en fases molt inicials, que inclús a vegades clínicament nosaltres no ho tenim segur, o pacients joves que el diagnòstic els hi pot condicionar molt diguem, el seu futur. Doncs són proves que usem i que ens poden ajudar a discernir entre aquests pacients que tenen o que estan començant-lo a tenir, malgrat els símptomes siguin molt lleus, d'aquell qui no el té. També s'estaven fent proves d'olfacte com a coses més experimentals, per lo que comentàvem, perquè a vegades són pacients que inclús abans de començar la malaltia tenen altres símptomes que diuen que en uns anys apareixeria la malaltia. Però tot això, diguem, són proves més per confirmar. Sempre hem de tenir una sospita. Fer-ho indiscriminadament no ens ajudaria. Jo crec que ens generaria més alarma que no pas ajuda.
Per què es pronostica tard la malaltia?
No, tard realment... Tard, diguem, des del punt de vista fisiopatològic, sí, ja anem tard perquè aquesta malaltia ha començat molt abans de que nosaltres la diagnostiquem. Però com no dona símptomes, realment no tenim la capacitat de trobar-ho abans de que el pacient comenci a notar alguna molèstia. Sí que és cert que amb alguns pacients d'aquests que comentàvem, que tenen diversos antecedents familiars, joves, que puguem sospitar una alteració genètica, es poden fer alguns estudis més exhaustius o un seguiment més marcat, però realment no tenim altra forma que la que actualment estem fent i que es basa molt en el que ens explica el pacient.
Perquè quins són els tractaments actuals que s'utilitzen per combatre el Parkinson? Fins a quin punt funcionen?
Bé, la veritat que tenim diverses línies i com comentaves, diem, el Parkinson es basa molt en una alteració d'un neurotransmissor que és la dopamina, amb la qual lògicament, el que és lògic pensar és que dius, si em falta dopamina, doncs molt fàcil, em dones dopamina i la cosa funciona. I realment, aquests tractaments que en diem de dopamina, que venen amb unes substàncies perquè, diguem, es puguin absorbir per l'estómac i arribar a les neurones que ens fan falta, va molt bé. L'únic que, clar, el nostre cos fabrica dopamina i la va fabricant una miqueta en funció de les seves necessitats. A vegades més, menys, és una regulació molt fina. I aquests tractaments nosaltres els donem 2, 3, 4 cops al dia, amb la qual cosa no és exactament la forma en què ho fabricaria l'organisme, amb la qual cosa moltes vegades amb el temps el cos es comença a acostumar a aquests medicaments i ja no ser tan efectius com al principi, quan ja es porten uns quants anys. Amb la qual cosa moltes vegades els neuròlegs intentem ser una mica tacanyos i estalviar aquesta medicació que sabem que a la llarga ens pot donar problemes. I llavors el que donem a vegades no és pròpiament dopamina, sinó donem uns fàrmacs que es diuen agonistes dopaminèrgics. Què fan aquests fàrmacs? Fan que la pròpia dopamina que tenim s'aprofiti més. O sigui, no estem donant més, però la que tenim li traiem més rendiment i a fi i efecte ens dona una bona resposta. I hi hauria una tercera família que es dona, que serien... Diguem, doncs, perquè aquesta dopamina que el cos l'elimina, doncs que no l'elimines tan ràpid. Serien les tres estratègies típiques amb un malalt inicial. Després, hi ha pacients que amb el temps poden evolucionar, poden donar una sèrie de problemes i per aquests podem ja tenir o opcions quirúrgiques o altre tipus de bombes d'infusió dintre de l'intestí. Hi haurien ja, però serien ja per casos més concrets, més evolucionats i amb una sèrie de complicacions que provoca a vegades el tractament de llarga durada.
I ja per acabar, doctor Izquierdo, a dia d'avui tenim alguna novetat important pel que fa a la investigació? Sabem que farmacèutiques, metges, biotecnòlegs investiguen, però tenim alguna novetat que sigui important conèixer?
Realment, com diu, sempre hi ha línies d'investigació, aquí l'hospital es porta en vàries, tant de productes com per fases inicials, per complicacions, però evidentment des de que un producte s'idea fins que es prova i si realment després demostra efectivitat i seguretat i arriba a comercialitzar-se, poden passar tranquil·lament 10 anys. És un procés molt lent. Però realment, probablement en els propers anys tinguem tota una nova línia de fàrmacs, sobretot per millorar els efectes secundaris que provoquen a vegades a la llarga aquests medicaments i una miqueta millorar la qualitat de vida al pacient amb aquesta malaltia, que quan ja porta 10 anys, 15... comença a fer una sèrie de problemes que difícilment actualment tenim medicació per controlar-lo. Jo crec que el que sortirà anirà per allà i podrà fer que aquests pacients pels quals ara tenim pocs remeis puguin disposar d'una sèrie de mesures que els beneficin molt la seva qualitat de vida.
Doncs tant de bo les investigacions vagin en aquesta línia i aviat puguem veure alguns dels resultats. Doctor Joan Izquierdo, neuròleg de l'IDC Salut Hospital General de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquest punt mèdic i per aclarir-nos una mica de què es tracta el Parkinson i quines són les línies que segueixin. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu. Escoltàvem a Esteve, Toni, ara el doctor, que ens feia aquest apunt inicial per parlar una mica de la malaltia, per posar-nos en context, per fer una mica de pedagogia entre els nostres oients de què és el Parkinson. A vosaltres us sembla que encara falta molt per explicar, molta pedagogia per fer a la societat perquè entenguin què és el Parkinson i què és el que comporta?
Sí, realment, el Parkinson és una malaltia desconeguda pel públic en general. Bé, també, fins i tot pels propis malalts, és desconeguda perquè té tants de canvis, evoluciona tan ràpid o tan diferent d'una persona a l'altra que sempre et sorprèn.
Deia però... el doctor, per exemple, Esteve, que a vegades veiem algú que tremola o tremolem i pensem que pot ser, però no és així.
No tothom que tremola és Parkinson i no tothom que té Parkinson tremola. Vull dir que són coses independents. És una variació completa d'una persona a l'altra dels símptomes. I la pedagogia també s'ha de fer potser en una altra línia, i és que encara que els medicaments avui en dia han progressat molt i estan molt bé, diria que no són suficients, que per un bon tractament del Parkinson, a més, s'ha de complementar amb activitats físiques, amb esperit positiu, i és una cosa que la gent no coneix, no sap massa, i no ho fa. I aleshores...
Unes teràpies complementàries.
Exactament. Això és molt important.
Podríem parlar, Esteve, per exemple, d'exercici físic.
Sí.
Podríem parlar d'exercicis per la veu, de logopèdia, per exemple.
De tota mena d'exercicis, perquè com que el Parkinson et pot atacar qualsevol sistema, has de defensar tots els sistemes aquests. O sigui, també poden ser exercicis físics, com deia, com logopèdia, la memòria, també els aspectes d'equilibri psicològic i emocional és molt important cuidar-los.
Ara ho apuntaves, oi, Esteve? S'ha de ser optimista,
sí.
Perquè el Parkinson també ens pot generar depressió.
És una malaltia que en genera molta, és molt depressiva, i s'ha de canviar aquest esperit negatiu per una visió positiva o positivista de les possibilitats que hi ha. I això és potser la gran aportació que han fet les associacions que existeixen en promocionar, en impulsar el que es fagin aquestes teràpies, aquests tallers de manteniment o de teràpies complementàries, i també aconseguir-ho fer donant a les persones afectades les ganes de continuar tenint una activitat, el qual representa que podrà mantenir més temps la qualitat de vida.
Això és el que hem d'aconseguir, sí. Ho apuntava el doctor al principi, oi? Mantenir la qualitat de vida amb les adaptacions que siguin necessàries, però mantenir-la. I això, Esteve, fa molts anys que ho feu des de l'associació.
Sí, les associacions, bueno, realment, mira, aquest any es compleix el 30è aniversari de l'Associació Catalana pel Parkinson.
Estem de 30è aniversari.
Sí, i més amb una anècdota que jo trobo molt positiva, i és que la persona que la va fundar, bueno, va ser l'ànima de fundar l'associació, una senyora que feia 10 anys que li havien diagnosticat Parkinson a l'edat de 43 anys, aquesta mateixa persona ha pogut bufar les espelmes del 30è aniversari. Vol dir que demostra que si hi ha persones que poden conviure amb la malaltia durant 40 anys i al final està ara va en cria de rodes i el que sigui, però té una qualitat de vida encara prou acceptable, vol dir que sí que ja s'ha avançat molt, que ja el camí que s'ha fet és molt important, el qual no vol dir que s'hagi de continuar treballant.
Una cosa no treu l'altra.
Exactament, perquè continua sent una malaltia molt incapacitant i a més afecta no només el malalt, sinó que afecta a tota la família. És a dir, una tensió permanent. I això també és molt tensionant per pel cuidador.
La família i els cuidadors, que últimament sembla que en som una mica més conscients, no? Que tot i que no pateixen la malaltia en carn pròpia, sí, la pateixen, per dir-ho d'alguna manera, convivint amb aquesta persona que té el Parkinson. Actualment, a l'associació aquí a Sant Cugat, quantes persones esteu involucrades? Quantes persones us ajudeu?
L'associació són en total una cinquantena llarga de persones, de les quals pues, unes 35 o 40 són malalts, persones afectades. Realment sabem que a Sant Cugat hi ha molta més gent. Es parla que normalment només un 15-20% de les persones afectades acudeixen a associacions. I és un dels reptes que també hi ha, fer sempre més difusió, almenys perquè coneguin l'existència, que es coneguin les associacions que treballem i que decideixin si volen participar en algun aspecte, però que almenys no sigui per ignorància de que hi ha disponibles aquests canals d'ajuda que són, crec jo, molt importants.
Parlàvem ara d'aquest 30è aniversari de l'associació a nivell de Catalunya, però aquí a Sant Cugat també estem d'aniversari, heu dit d'una altra manera, estem d'enhorabona, perquè s'ha fet un pas més i ara s'ha fet una secció, una petita secció, per a les persones que pateixen Parkinson i que no tenen aquesta edat més elevada, que a vegades és el més visible, sinó que tenen 50 anys o fins i tot menys.
Sí.
Això és important, perquè hi ha persones, Toni, sí, que potser en l'àmbit d'actuació de l'associació, com estan pensat en gent d'edat més avançada, que potser estan jubilades, per tant el marc d'actuació queda una mica al marge, oi?
Sí, és que l'habitual amb el Parkinson és que afecti a persones a partir de 65 anys. Però també trobes doncs, que hi ha un percentatge, un 15 o un 20% dels malalts que ens diagnostiquen doncs, abans de tenir 40 anys. Doncs, la situació d'aquestes persones que tenen menys de 40 anys quan ens diagnostiquen és molt diferent de les persones que tenen més de 65 anys. Llavors, moltes vegades doncs, ens hi trobem doncs, que dins de les associacions no acabem de trobar el nostre lloc. No? I nosaltres el que volem fer aquí a l'associació de Catalana de Sant Cugat és fer un espai precisament per a aquestes persones.
Que actualment em deies que no és gaire nombrós.
No, de moment no, som dos, tres persones, però volem obrir-ho pues, a totes les persones de Sant Cugat que estiguin afectades perquè s'hi puguin incorporar.
Que ho coneguin, l'Esteve deia, no? Que qui no hi participi no sigui perquè no ho coneix i perquè no ho sap. I per això, al voltant d'aquest dia, demà és el Dia Mundial del Parkinson, dia 11 d'abril, des de l'associació organitzeu un seguit d'activitats. De fet, ahir va ser la primera, aquí al costat, a la Casa de Cultura, amb aquesta taula, amb el tret de sortida de les activitats, que va ser aquesta conferència que portava per títol Aspectes socials, recursos i ajudes a la malaltia del Parkinson. Va ser un èxit, Esteve?
Va ser un èxit. més de 50 persones i això és un èxit. Assistim a una conferència relacionada amb aquests temes, normalment són 15, 20, 30 persones, érem 50, alguna més de 50, un èxit. I a més, bé, la conferència molt, molt bona, perfecta, i va ser un bon inici de les activitats d'aquest any, que espero que continuarà, no?
I tant que continuarà. Ahir era la primera, el dissabte, coincidint amb aquesta data, el dia 11 es farà aquesta taula informativa de la delegació local, que muntarà una paradeta informativa aquí al costat, a la plaça d'Octavià, doncs per donar a conèixer l'associació i tots els serveis que oferiu. Fer aquesta pedagogia, fer aquest pas endavant per ensenyar que hi ha associacions que hi treballen i que tothom que vulgui serà benvingut.
Exactament.
Dues activitats més, no ens les descuidem abans d'acabar, serà la venda de roses, per tant, el dia de Sant Jordi, ho faran des de l'entitat Pim Pam Pum, que destinarà tots els beneficis a, aquí, a la delegació local de l'Associació Catalana per al Parkinson, i finalment hi ha un clàssic, que seria aquest concert benèfic, que es farà a l'aula magna de l'Escola de Música Victòria dels Àngels, data ben de poc després de Sant Jordi, 25 d'abril, amb un concert amb veus increïbles com la soprano Belén Roig, també el baríton Sebastià Peris i el pianista Jesús López, que interpretaran àries, dues òperes i també fragment de sarsueles. Diguem el preu ja qui som, 10 euros, Esteve, però es poden comprar de forma anticipada.
Exactament, i aleshores només són 8 euros, vull dir que realment és assequible, crec, per tothom. I a més també hi haurà entrada a fila zero.
Per doncs, si us... tothom convidat a participar-hi. Ens queden 3 activitats. Dites queden, les podran trobar també a l'agenda d'aquesta casa. Ja només em queda dir-vos, Esteve, que continuar treballant, que ja ho feu, i a veure si aquests dies doncs, l'associació es dona a conèixer i segueix creixent i treballant en la bona línia com ha fet fins ara. Esteve, moltíssimes gràcies. Toni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos el dia d'avui.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons. La vida és local.